L'escala preveu aportar sorra a la platja de les Muscleres o del Portitxol arran de la llevantada de finals de desembre. No es van produir danys en les infraestructures, però el temporal es va endur les xarxes de retenció. Alternativa reivindica Can Ramis com a patrimoni del poble i denuncia la seva venda per fer-hi pisos de luxe. El grup retreu a l'equip de govern que no hagi preguntat al poble sobre el futur de Can Ramis i lamenta que un edifici patrimonial passi a mans privades per fer-hi pisos de luxe. El partit també afegeix que sent enganyat per l'endarreriment en la posada en funcionament de l'ETAP i assenyala que els vilatans seran els màxims perjudicats. L'Arxiu Històric de l'Escala incorpora les dades climàtiques de 2025. El climatòleg i meteoròleg de Canal 10 Empordà i Ràdio L'Escala, Sergi Corral, ha donat l'actualització de les darreres dades meteorològiques i climàtiques del municipi, un recull d'observacions meteorològiques que es remunta a l'any 1913 i que es troba a disposició de tots els escalencs. La cantant empordanesa Chloé Nicole presenta el seu nou single Jo pintava un cor. Amb només 10 anys, aquesta jove artista de l'Empordà s'està convertint en un dels nous talents musicals més prometedors del moment. I el 9 de febrer és la nova data per la renovació del DNI i el passaport. La unitat mòbil de la Policia Nacional per la renovació del DNI i el passaport ha obert les cites pel proper dia 9 de febrer. Com ja es va anunciar, a partir d'aquest mes, cada jornada que visiti el municipi oferirà un total de 60 cites a partir d'ara. I el temps, dies de treva meteorològica amb núvols i humitat a primera hora i més sol a migdia i tarda. Demà tornarà a bufar garbí. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 14 de gener. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. A prop de tu.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on dedicarem bona part a parlar de medi ambient. En Joan Ramon Mendo, el nostre col·laborador, ens descobrirà els secrets dels penya-segats mediterranis i acabarem el programa d'avui coneixent el president del Club de Rem d'Arenys de Mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient, parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i els dimecres ens toca parlar de medi ambient. Per aquest motiu ja tenim aquí a punt el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, per descobrir els secrets dels penya-segats mediterranis. Però, Joan Ramon, molt bona tarda, no ho farà sol, no?
Bona tarda, efectivament. Avui tenim com a convidada la Sònia García de Sònia García, no sé si ho he de dir en català o en castellà, de l'Institut Botànic de Barcelona, que ja va estar amb nosaltres fa unes setmanes i tocarem un tema relacionat amb el que ja vam parlar de Flora Invasora, i avui en concret amb la Sònia, crec que ja la tenim connectada, la tenim
en
línia.
Sí, la tenim aquí, a punt.
Bona
tarda. Sí, aquí estic.
Bona tarda, Sònia. Doncs amb la Sònia parlarem d'un projecte live que està desenvolupant l'Institut Botànic de Barcelona conjuntament amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i que ens donarà tots els detalls, lògicament, la Sònia, que és una de les investigadores, en aquest cas, de l'Institut Botànic, que estan duent a terme aquest live, aquest projecte live, que és un projecte amb una dotació econòmica, amb una sèrie de recursos, amb un personal molt competent, precisament per estudiar algunes de les espècies invasores que afecten específicament a un hàbitat que està protegit a nivell europeu, que és l'hàbitat dels penya-segats costaners amb presència d'ensopegueres endèmiques.
Hauràs d'explicar bé això, perquè jo, de moment, tot això ja ha hagut parts que m'he perdut.
Molt bé, això ho explicarem amb la Sònia. Si de cas comencem, potser pel principi, Sònia, si et sembla, explicant així genèricament, ja em va parlar una mica l'altre dia, però potser torna a explicar què és aquest projecte LIFE, com neix aquest projecte LIFE i com s'ha conjugat aquestes dues entitats, una entitat de recerca, una entitat, diguem-ne, divulgativa o cultural, com és el Museu de Ciències Naturals. Com s'ha conjugat aquesta unió, no?, de dues entitats diferents per portar a terme, per dur a terme aquest projecte LIFE?
A veure, el projecte LIFE aquest, és a dir, les dues entitats en les que tu et fas referència, que són el CSIC, que és el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, sí, i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, són les dues entitats que són un centre mixt en l'Institut Botànic de Barcelona. És a dir, l'Institut Botànic de Barcelona és un centre participat per aquestes dues entitats.
Molt bé.
D'acord?
Molt bé.
Ara bé, el projecte està coordinat per l'Institut Botànic de Barcelona, oficialment per la part CSIC coordinat, però de facto per la part CSIC i la part museu, val? I a més a més del CSIC i del Museu de Ciències Naturals de Barcelona hi ha altres socis. Hi ha la Generalitat, de fet, la Generalitat és un soci del projecte, perquè part del projecte, com has dit, bueno, un projecte sobre penya-segats, que ara explicarem una miqueta, doncs gran part del projecte té lloc al Parc Natural de Cap de Creus, que és la zona on hi ha més penya-segats de tot Catalunya i possiblement de tot l'estat espanyol. Val?
Correcte.
I on hi ha més aquest hàbitat concret que ens interessa. També hi ha la Diputació de Girona, val, que porta molts anys fent accions contra plantes invasores en aquesta zona, i de fet ells van ser els instigadors de la idea d'aquest projecte. Després hi ha un altre soci, que es diu Flora Catalana, que és una organització així no governamental de voluntaris, de gent que li agrada conèixer la flora de Catalunya, i aleshores és una organització que està molt bé, té la seva pàgina web i fan moltíssimes activitats, fan una revista, fan de tot. Aleshores, amb els voluntaris de Flora Catalana també treballem en aquest projecte. Un altre soci és la Federació de Veristes de Catalunya, que engloba les federacions de Barcelona, Girona i Tarragona. I aquest també és un actor molt important, perquè part del problema, una mica, de les espècies de plantes invasores és que moltes d'elles inicialment eren plantes d'origen ornamental, no? Que es van arribar com a plantes ornamentals. Llavors, aquests són els socis del projecte. És a dir, som sis socis, en realitat. Però l'Institut Botànic és un institut de sempre, no només per aquest projecte, sinó per tot, per aquests dos socis.
Molt bé.
I aleshores, com has anat apuntant, el que aspira és a gestionar d'una manera integrada les accions contra les espècies de plantes invasores que estan realment afectant, bueno, molts ecosistemes. Per nosaltres ens interessa especialment l'ecosistema dels penya-segats mediterranis amb ensopegueres, que és això que la companya no acaba... Ensopegueres és un tipus de planta que es diu limonium. Són unes plantes que en castellà es coneixen com a sempre vives, val? Són així com que es diuen sempre vives, certament es tracta com sec, però sempre estan més o menys bé, no? Aleshores, en aquests penya-segats tenim algunes espècies que són pròpies de Catalunya o que estan molt poc com diria, que tenen una distribució molt restringida, sí. I aleshores una de les amenaces que té aquest hàbitat dels penya-segats és precisament les espècies de banda d'invasores, com, bueno, segurament els oients o alguns oients coneixeran l'ungla de gat o les figueres de moro.
Val, fem una cosa, Sònia, anem una mica a pams per poder-ho explicar amb cert detall, que avui doncs tenim una mica més de temps que l'altre dia, ens vam quedar una mica justos. En primer lloc, com neix el projecte Life Metcliffs? És a dir, com s'origina, quina és la iniciativa o quin és l'embrió que dona lloc? És a partir d'una línia de recerca? O com sorgeix exactament?
Sí, a veure, el projecte LIFE quasi que va néixer paral·lel una mica a una línia de recerca que ja estava començant de forma no oficial a l'Institut Botànic, que és sobre recerca en plantes al·lòctones, que vol dir plantes que no són autòctones, no? que són de fora. Les plantes al·lòctones poden ser plantes que, entre cometes, es comporten bé, o plantes que són una mica invasores, no? O molt invasores. Aleshores, hi havia aquesta línia a l'institut que era com una embrionària, no? I es volia potenciar també, doncs això, l'institut en aquesta vessant de recerca, no? De plantes al·lòctones i invasores. Aleshores, va sorgir una idea de demanar un projecte LIFE. Ja dic, inicialment inspirat per la Diputació de Girona, hi havia gent de la Diputació de Girona que ho havien intentat i ens van contactar i ho vam estudiar la idea i de com fer-ho, i ara més ens va venir, entre cometes, ens va venir bé la pandèmia, perquè el projecte el vam estar redactant en ple confinament, que segurament va anar bé per concentrar-nos i tot. I un moment, però.
Sí, de fet, mira, aprofito per aquest incís per comentar, és una curiositat, sí. una ironia, que justament el que una diputació a Girona fa correctament, que és desenvolupar accions de recerca o accions de conservació sobre espècies amenaçades, a la Diputació de Tarragona passa justament al contrari. Tenim un cas molt concret, a més al municipi, a la ciutat de Tarragona, que és una zona de penya-segats que es coneix per la seva platja i també pel seu entorn, que és la Savinosa. De fet, la platja és ben coneguda, és una platja nudista, parcialment nudista, i després els morrots de la Savinosa són tot aquest conjunt de penya-segats, de roca, per entendre'ns, per qui no hi hagi estat, que tenen una certa alçada i que defineixen molt bé aquesta interfase entre el mar i la terra, que propicia aquest hàbitat que és de vegades tan estret com un parell de metres o 3 metres d'amplada, i en el qual s'hi desenvolupen aquestes espècies que són molt característiques. Tu parlaves dels limonium, de les ensopegueres. No és només aquesta planta, n'hi ha d'altres, i de fet al Cap de Creus crec que n'hi ha una que és el Ceceli Ferrenyi.
Ceceli Ferrenyi, sí.
Correcte.
Aquesta només està al Cap de Creus en tot el món.
Molt bé, doncs és un endemisme, d'acord? Que seria l'altre terme que podríem introduir.
Sí,
endemisme,
exacte.
És aquella planta que només es troba en un indret molt concret, molt localitzat, i que no té possibilitats d'expandir-se a altres ecosistemes propers. Després hi hauria també l'Alimium alimifolium, que també és una altra de les espècies d'aquesta zona d'una rere d'una roquissà, que també és una espècie protegida, una espècie amenaçada i protegida, i d'altres que ja són més habituals, com el fulull marí, etcètera, que també trobem, no? Doncs en aquesta franja entre el mar i la terra, on hi ha una certa salinitat, on hi ha una certa aridesa, on el terreny té pocs nutrients, i és on trobem aquestes espècies. Bé, només volia fer doncs això, una mica més d'explicació de què estem parlant i què estem protegint a través d'aquest projecte.
Sí, de fet aquest projecte, bueno, es va fer, perquè clar, no pots abastar amb els recursos que tens, personals i econòmics, tampoc pots abastar molt, no? Però aquest projecte realment es podia replicar per Tarragona, perquè bueno, jo quan vaig estar, bueno, una vegada que ens vam trobar, que vam anar a buscar aquell calancó, te'n recordes?
Doncs,
totes les espècies invasores dels penya-segats que hi ha al Cap de Creus estan quasi totes, una rere l'altra, per Tarragona. a la, als penyals, perquè també, també teniu aquest hàbitat d'interès comunitari.
Efectivament.
Ah,
la, la diferència, si em permets, la diferència, Sònia, és que aquí no tenim el nivell de protecció que hauríem de tenir. De fet, aquí hi ha un...
Bueno, esclar.
Hi ha, hi ha una protecció genèrica, que és el de, a veure si me'n recordo, costes del Tarragonès o costes... costes centrals del Tarragonès, alguna cosa així, que crec que és un... És un, és un EIN, Espai d'Interès Natural.
Sí.
D'acord? Però no té, doncs, aquesta figura màxima de protecció, que seria la del Parc Natural, i que permet, a més a més, doncs, un major finançament, permet unes accions més efectives, no? Parlem d'accions, si vols, Sònia. Quines accions heu fet i quines es podrien fer a través d'aquest projecte?
Sí, a veure, aquest projecte va començar a l'octubre del 2021 i ara, al setembre del 2026, acabarà. Vull dir que ja sembla que no, però ja hem, hem anat avant fent coses.
Cinc anyets.
Aleshores, té, té quatre grans eixos d'actuacions, val? Que es diuen l'eix de la prevenció, que aquest creiem que és molt important perquè, com ja apuntava al principi, prevenir és millor que curar, no? I evitar l'entrada d'espècies que poden ser, que poden tenir un comportament invasor, doncs seria el millor, no? Aleshores, amb, aquest, amb aquesta espera de prevenció hem estat treballant sobretot amb la Federació de Televisions de Catalunya per treballar en l'elaboració d'una sèrie de llistes de consens, de vigilància, sobre quines espècies no s'haurien de distribuir, no? Aleshores hem aconseguit, bueno, aconseguit posar-nos més o menys d'acord amb aquest sector i, a veure, ja, ja hi ha algunes espècies que ja estan prohibides, no? Perquè estan al catàleg oficial d'invasores.
Podríem per parlar... sí, t'anava a dir, posem algun exemple, jo estic pensant en el Carpobrotus, no sé si és una d'elles.
Exacte, Carpobrotus, la ungla de gat, aquesta espècie està prohibidíssima. Però és igual, és que ja no cal que se vengui, perquè està per tot arreu, vale?
Sí, no, i se segueix plantant, eh? Hi ha alguns municipis que encara continuen.
I se segueix plantant, perquè la gent la troba bonica. I aquest és un altre dels problemes de les espècies invasores.
Clar.
Que, com que solen ser espècies ornamentals, i les ornamentals es crien pel seu atractiu, doncs, clar, la gent empatitza, pot empatitzar més amb aquestes espècies, no?
Correcte.
I clar, no els agrada que les treguin. De fet, tinc una anècdota bastant graciosa que em va explicar el director del Parc Natural de Cap de Creus, aleshores, que era el Pons Feliu, que bé, amb una de les accions del projecte, però no només del projecte, sinó de les accions que ells fan de manteniment del parc, és treure precisament aquesta planta, no?, l'ungla de gat. I de vegades va trobar una senyora gran, que anava plantant, replantava els Carpobrotus, aquestes plantes.
Ai.
I aleshores li va dir, però què fa? I home, aquestes plantes que les heu tret, que són tan maques. I aquí és el tema, no? I jo crec que és el més important, no? Conscienciar la població.
Correcte.
I conscienciar també els que venen aquestes plantes. D'altra banda, també és un altre tema, que jo porto, com que porto ja 4 o 5 anys pensant en aquest tema, ja he arribat a les meves conclusions també, i de vegades és... O sigui, per exemple, lluitar contra plantes com aquesta, com l'ungla de gat, o com, no sé, com l'ailant, per exemple, l'ailant ciutat.
És molt complicat d'eliminar l'ailant.
L'ungla de gat... És complicadíssim d'eliminar, sí.
L'ungla de gat té un avantatge, i és que amb extracció manual és relativament senzill exterminar-la completament. En canvi, l'ailant té unes arrels molt potents, i a més un rebrot des de l'arrel molt potent, i requereix un tractament
específic. I no només arrels, també fa moltes llavors, eh? És que es reprodueix per totes les vies. Bueno, l'ungla de gat també, però no és tan complicat com l'ailant. Però és igual, la meva reflexió és aquesta, que en plantes que estan tan esteses, penso, o pensem, vaja, que sí que és important fer accions en llocs que tenen un especial valor ecològic, no? Com per exemple el Cap de Creus, o valors que, llocs on creixen espècies que han d'estar, que estan protegides o amenaçades, i on realment és una amenaça, però en zones més àmplies, perdre el temps i els diners per, a la llarga, des del meu punt de vista, això personal, perquè tornaran. El que sí que és important, i aquí és on intentem amb bastant d'esforç i èxit parcial des del projecte, és intentar que espècies que sabem que són invasores però que encara no són tan agressives, perquè no han tingut temps, no per falta de capacitat, sinó perquè no han tingut temps. En aquesta espècie sí que és important fer aquestes accions de conscienciació, sobretot del sector que produeix aquestes plantes, no? Per exemple, la Gazania rigens, que també la teniu a Tarragona, perquè quan vaig anar la vaig veure, és una espècie de... Com la margarida,
sí,
no?
Com la margarita del Cabo, que també és una altra de les...
Sí, aquesta és una altra, Sí, doncs la Gazania rigens, aquesta planta també, bueno, és una planta molt bastant bonica, molt fàcil de mantenir, perquè a nivell de necessitats hídriques en té molt poques, que es reprodueix amb molta facilitat, perquè s'està la producció de llavors enorme. I aleshores aquesta planta, doncs, en els darrers anys, te la trobes pràcticament a cada floristeria, val? I aquesta planta, clar, encara no és oficialment invasora, no? I aquest és el problema, que com que no és oficialment invasora, es pot vendre. I aquí és on crec que el nostre projecte té valor o vol tenir valor, no? Convencent de que hi ha altres plantes que... O sigui, que aquesta no es vengui, que n'hi ha altres alternatives. I, de fet, una de les accions que... O sigui, d'aquesta primera esfera de prevenció, veig que m'estic enrotllant molt, però n'hi ha quatre i només estic a la primera, d'aquesta primera esfera de prevenció, una cosa que ha anat venint com de manera natural, però que creiem que està molt bé, és, a part de fer aquestes llistes de plantes, entre cometes, prohibides o no recomanades, i un codi de conducta que també hem fet, pel sector, no només pel sector de reproducció de planta viva, sinó també per municipis, ajuntaments, els responsables de parcs i jardins, etc. Tot una sèrie de guies pràctiques per no plantar espècies invasores, bàsicament. A banda d'això, ha sorgit la idea de dir, molt bé, resulta que el gremi, no, la gent... Els jardiners, els que venen planta viva, per exemple, doncs els hi va molt bé distribuir la Gazania, no? Perquè, per això que deien, no? Perquè és bonica, és bona i és barata, no? Aleshores, vam pensar, bueno, doncs donem-li alternatives, val? Aleshores, aquestes llistes que hem elaborat amb el projecte, que ja estan publicades i en el consens, de cada una d'aquestes espècies que diem que no s'ha de plantar o que no s'ha de vendre, sí, donem alternatives de plantes ja siguin autòctones, preferentment autòctones, però també de vegades no pots trobar una autòctona similar, no?
Equivalent.
Alòctones, però alòctones que sapiguem que no poden tenir un comportament invasor, val? Doncs donar-les alternativa perquè no els deixem sense una cosa que ja entenem que, bueno, que els seus... Bueno, la butxaca d'aquesta gent, de la gent que ven plantes, doncs, també està afectada, no? Donar una alternativa. Llavors, aquesta és la primera esfera d'acció del projecte, de prevenció, i en això estem. Però costa una mica. Costa una mica.
Jo, si em permet, Sònia, jo crec que sí. De vegades pequem de generosos o d'ingenus, perquè quan a un ciutadà se li imposa una prohibició, per la raó que sigui, ja sigui de trànsit, ja sigui a nivell d'impostos, el que sigui... El ciutadà ha de complir aquella prohibició. No se la pot saltar, no li donen alternatives. Llavors, clar, tampoc no me sembla just del tot que haguem de pensar en el benefici econòmic d'un gremi particular. Per què? Perquè aquest gremi, si no pot comercialitzar una espècie, ja en buscarà una altra. No cal que li donem alternatives, m'entens?
Nosaltres hem fet amb aquesta, perquè saps què passa? Nosaltres no tenim la potestat de fer complir les lleis.
Bueno, però tot ajuda, Sònia. Tot ajuda, perquè és el que tu deies d'aquesta senyora, no? Que ella deia, no, però és que són molt boniques, per què les traieu? Aquí el que falta sempre, i ho diem molt sovint aquí en aquest programa, és l'educació ambiental per adults. Perquè si es fa educació ambiental per a criatures, amb una terminologia, amb uns grafismes que són totalment infantils, el ciutadà adult no hi presta atenció. Llavors, aquesta és la part, no?, interessant de que institucions com la vostra, l'Institut Botànic o el Museu de Ciències Naturals o altres puguin a fer aquesta tasca divulgativa i al mateix temps de conscienciació, no? Perquè una de les amenaces, no sé si hem arribat a aquest punt, hem parlat de prevenció, hem parlat de divulgació, però hi hauria l'altra part, que són les amenaces, no?, d'aquesta zona litoral. Doncs la presència humana és l'amenaça més important que tenen aquests hàbitats, no? Llavors, potser aquest seria el següent pas, no? Doncs donar eines al ciutadà perquè conegui, precisament, com comentava la Marina, no?, que són les ensopegueres. Doncs home, està bé que tinguéssim aquest coneixement des dels ajuntaments, des de les escoles, des de els àmbits de divulgació, no?, o d'educació, fins i tot.
Sí, estic completament d'acord. La divulgació és el més important i, de fet, al final de tot d'aquest projecte, no, bueno, que estem ja arribant cap al final, arribar a la conclusió que l'important és intentar que la gent canviï la mirada de com veu aquestes plantes. Clar. Saps? I jo, per exemple, l'he canviat molt. Des que em dedico a això, és que ja no les puc veure boniques. No hi ha cap manera, no hi ha manera que ho vegi bé. Però clar, jo entenc que algú que no s'hi dediqui, clar, i quan una cosa t'agrada, és, estèticament, fins i tot, doncs és difícil lluitar-hi.
Hi ha una visió, sí. Hi ha una visió que és complementària, que és, per exemple, doncs, la meva experiència, no? Jo potser fa 20 anys em coneixia perfectament el litoral del municipi de Tarragona. Jo he nascut a Tarragona, he viscut aquí pràcticament tota la vida. I em coneixia pam a pam el litoral tarragoní. Què passava? Que no coneixia les plantes que vivien en aquesta zona litoral. Llavors, clar, potser també és important, a part de la bellesa que puguin tenir les plantes ornamentals, és divulgar la bellesa de les plantes autòctones, que de vegades fan flors molt petites, són poc vistoses, però tenen una bellesa intrínseca i un valor de patrimoni, d'arrelament, de que han estat molt abans que les persones humanes visquen en aquesta zona litoral, no? Aquesta part també seria interessant divulgar-la.
Sí, aprendre a apreciar la nostra bellesa, la nostra biodiversitat, no?
Efectivament. Sí. Molt bé. Llavors, dins del que seria la recerca científica, quins serien els resultats més exitosos o més evidents que s'han aconseguit amb aquests 5 anys o gairebé 5 anys de projecte?
Val. Bueno, primer he de dir que els projectes LIFE no són específicament de recerca, sinó són més aviat de conservació o de gestió del medi ambient. Tot i així, sí que hi ha una petita part de recerca, i nosaltres que som un centre de recerca, no?, doncs també l'hem volgut implementar. Els resultats de recerca d'aquest projecte bàsicament es centren en el que es refereix a la modelització de la distribució de les espècies invasores. T'ho explico. És a dir, hem escollit una sèrie d'espècies que, per les característiques que diem que són les més interessants de modelitzar, i amb aquestes dades de la distribució d'aquestes espècies, ja t'explicaré com hem aconseguit aquestes dades, la distribució de les espècies, però amb aquestes dades el que estem aconseguint, estem fent una sèrie d'algoritmes per veure com serà l'augment o disminució de la població, de les poblacions d'aquestes espècies a diferents punts temporals, no? En 10, 20, 50, 100 anys vista, no? Què passarà amb aquestes espècies? Amb aquesta mena de modelització, per tant, s'aconsegueix poder donar informació als gestors de biodiversitat, a la Generalitat, en aquest cas, sobretot a les espècies naturals, perquè sigui una eina més per decidir quines espècies cal prioritzar la seva gestió. Val? Llavors, les dades. Com aconseguim aquesta certa distribució? Aquesta és una de les gràcies del projecte, des del meu punt de vista, també un dels punts positius, que és que mitjançant la ciència ciutadana hem aconseguit tenir a la gent de còmplices del projecte. I com ho hem fet? Doncs, no sé si a l'audiència, no sé com està familiaritzada amb temes de medi ambient i d'aplicacions, apps d'aquestes de natura, però hi ha una aplicació que es diu iNaturalist, és una aplicació que tu te la baixes amb el mòbil, no? I aleshores tu vas pel camp i veus una foto, una planta catarada, fas una foto i si saps el nom, doncs el dius, i si no, és igual, que algú ja el posarà, perquè és una aplicació col·laborativa, no? Amb aquesta aplicació, què fas? Doncs tu, per exemple, veig una ungla de gat, no? i li faig una foto i la pujo a l'aplicació. Amb aquesta aplicació que faig, estic localitzant un individu d'aquesta planta. Però molta gent, localitzant molts individus de moltes plantes, ens ajuden a dibuixar més bé la distribució d'aquestes espècies. D'acord?
Sí.
Bé. I aleshores això es fa servir com a font de dades, no només això, també dades de dades pròpies també de Generalitat, de l'Exocat, que és una base de dades de plantes exòtiques, i altres dades d'altres publicacions, però també aquestes dades per afinar la distribució d'aquestes espècies. I amb això aconseguim modelitzar la distribució.
Val.
I total, i fer servir això com una eina de gestió en el futur.
D'acord, d'acord. Queda molt clar, doncs, quina seria la metodologia, o una d'elles, aquesta, en aquest cas, seria participativa, doncs, amb la ciutadania, amb voluntariat, etc.
Sí. Sí, exacte.
Hi ha una qüestió que per mi és fonamental en qualsevol acció que vulgui tenir com a resultat la protecció, la conservació d'una espècie, d'un hàbitat. Mm-hmm. I, concretament, amb les espècies... I aquí a Catalunya és un de les mancances més greus que tenim. De fet, vaig fer un article fa uns anys amb el Llorenç Sáez, que segurament coneixes, sí. I vam remarcar en aquell article que feien falta plans de conservació de cadascuna de les espècies sí. que estan en el catàleg de flora amenaçada. És a dir, que tenim una eina sí. legal de protecció, que és aquest catàleg,
sí,
que
sí.
té un rang
sí.
de decret
sí, sí, sí.
acompanyat d'una llei de protecció de la natura, uh-huh. i que, per tant, qualsevol amenaça directa sobre una població d'aquestes uh-huh. espècies hauria d'estar... acompanyada d'unes accions i fins i tot
sí,
d'unes
sí, sí.
sancions, que a vegades és el que falta, no?
Sí,
la potestat
sí, sí.
de sancionar, doncs, quan es fa una obra mal feta, quan es fa una rompuda, mm-hmm. quan es fa alguna actuació, fins i tot urbanitzar en passejos marítims. Aquest és la peça que per mi fa falta perquè funcioni bé l'engranatge. Perquè està bé tenir mm-hmm. aquest mapa, com deies, aquesta modelització,
sí.
però si no
sí,
tenim sí. unes eines potents per penalitzar les coses que es fan malament, doncs
sí,
se seguiran
sí, sí.
fent coses malament, no?
No? I per gestionar, no?, un pla de cadascuna d'aquestes espècies, això. Això, justament, fa poc he tingut una conversa amb gent del Departament de Flora de la Generalitat i em consta que ja estan treballant. El que passa que suposo que, bueno, que tothom té molta feina i tot és molt complicat, però ja estan treballant en plans de conservació i en moure una mica això d'aquests plans de conservació.
Home, ja toca, eh?
Ja toca. Sé que porta molts anys.
Clar.
I ara com, arrel d'aquest projecte, pues mira, tenim més contacte, no? I sé que s'hi està treballant. El que passa que bé, els recursos són els que són i la gent som els que som i s'arriba, bueno, s'arriba al que es pot, suposo. Però sí que sé que s'hi està treballant i és possible que en relativament poc temps potser algunes coses de cara a la conservació d'algunes d'aquestes espècies millorin.
Bueno,
aquí
també parlaríem, Sònia, dels els plans de gestió dels parcs naturals, que no tots els parcs naturals tenen un pla de gestió o...
Ja, sí, sí.
Això, bueno, no sé en el cas concret del parc natural del Cap de Creus, crec que en aquest cas doncs, hi ha bastanta bona voluntat a nivell polític per protegir aquest espai, però en altres parts naturals, doncs, lamentablement, no ho tenim. A mi m'agradaria, Sònia, que, tornant al projecte Live, al MedCliffs, uh-huh. ens expliquessis breument quins resultats tangibles s'han aconseguit
sí.
en aquest de projecte.
Vale. Doncs mira, m'he deixat l'última esfera del projecte, que, uh-huh. però que és la que també, però és la, que és la que és més tangible,
sí.
que és l'esfera d'erradicació, no? I aquesta esfera, sobretot, l'han desenvolupat des de la Diputació de Girona i la Generalitat a través del Parc Natural de Cap de Creus. Ara sí que s'han eliminat, no t'oferien hectàrees, però unes quantes hectàrees de carpobrotus i de les espècies que eren diana, aquest projecte, eren l'ungla de gat, la figuera de moro
sí.
i la gazania rigens, també.
Uh-huh.
I llavors, aquestes espècies sí que s'han fet plans i han donat resultats que, bueno, que hi ha zones que estan lliures ja d'aquestes plantes.
Això dins del parc? Dins del parc
dins
natural?
Del parc natural.
Del
sí, perquè les accions d'erradicació, com deia, són accions molt cares i s'han de fer com de manera una mica, diguem-ne, quirúrgica, no?
Clar.
En llocs que realment estan molt afectats i que tenen un interès de conservació important. Mm-hmm. Hi ha diverses zones que han millorat moltíssima la qualitat. Fins i tot amb la Puntia, amb la figuera de moro, s'ha aprovat el control biològic, perquè la figuera de moro té un paràsit natural.
La cotxinilla,
no? Camarreta, sí. La cotxinilla, exacte. Mm-hmm. No és ben bé la cotxinilla del vermell, del rojo cotxinil.
És un altre
parent. Però també és molt, un parent molt proper. Mm-hmm. I aquest bitxo doncs es carrega la planta en 2 anys. I aleshores, realment, clar, és que t'imagines arrencar un cactus o treure el o que el mati el bitxo, no? Pues és molt més fàcil. Amb aquest resultat, la veritat és que han estat superbons. També hem fet protocols de gestió de carporotus, d'un gla de gats, en vertical, cosa que no existeix. Aquests protocols nous. Sí. Això seria també un producte del projecte.
En vertical, que seria en un penya-segat, per entendre'ns?
En un penya-segat, sí, sí. Sí, els protocols amb mesures de seguretat molt importants, clar, i això. Després també s'ha aprovat amb la gasània, aquesta que us deia, aquesta mena de margarida, sí. S'ha aprovat diversos protocols amb no gaire èxit, la veritat. Torna. Fins i tot s'ha aprovat, i bueno, això és un resultat, diguem-ne, no sé si dir bo, però almenys... pot estalviar feina, perquè s'ha provat amb dosis baixes d'un herbicida, el Roundup o com, no sé com li diuen, jo conec el nom químic, no el nom comercial. Bueno, el cas
bueno, és... Bueno, pots dir també, el glifosat crec que és. És el glifosat, oi?
El glifosat, sí. Doncs el glifosat aquest, el que fa, o sigui, sí que mata la planta, però no m'ha salvat les llavors. Aleshores, no val la pena gastar glifosat.
I a més a més, també val a dir que el glifosat és altament tòxic i que perjudica altres espècies.
Sí,
llavors,
tot i que estava fet amb dosis molt, molt, molt diluïdes, I fins i tot amb dosis molt diluïdes sí que mata la planta, però no d'això. I sí, el glifosat és que té molt mala premsa, el glifosat, sobretot perquè si passa la cadena alimentària humana, però bueno, en qualsevol cas no val la pena estar glifosat amb la gasània.
Home, jo sóc molt partidari de l'extracció manual, però sempre feta amb la supervisió d'una entitat que tingui doncs uns coneixements mínims per fer aquesta supervisió. Sí. És a dir, pots anar tu...
La Diputació de Girona, que són superexperts en el tema i ja fa molt temps que ho porten. De fet, ells van fer la illa de Port Lligat, que està davant d'allà de la casa d'Andalí, de Siueix.
Bueno, no conec la zona, potser la Marina...
Bueno, doncs hi ha una illa allà, Port Lligat, i fa uns anys és que era completament rosa.
Ai.
Vol dir que era completament rosa de fulles de flors de carpobrotus. I ara això han controlat realment la presència d'aquesta planta a la illa, en un entorn que... té valor, ja té valor paisatgístic de per si, però també té valor, diguem-ne, històric, artístic, pel tema d'en Dalí. I això, després, com a resultats del projecte, també, bueno, tenim els mapes de risc per unes 15-17 espècies molt importants. Aquests mapes de risc ja estan disponibles,
Molt bé.
I ara estem treballant en implementar una aplicació per tal que els gestors de parts, i així el puguin utilitzar i això, decidir quines espècies ajuda més. I bé, com a resultats, hem aconseguit que bastants municipis, amb algunes empreses de producció de plantes, tot i que encara ho estem treballant, però molts municipis o ens supramunicipals facin servir, o sigui, s'adhereixin al codi de conducta per la no distribució. I això, bueno, també un altre resultat seria xarxa de voluntaris, la conscienciació ciutadana que hem fet, que són coses que quan acabi el projecte també hauran d'intentar mantenir en el temps.
Molt bé. I per finalitzar, que ens queda poc temps, Sònia, jo crec que aquesta part que s'està fent vosaltres a dins del Parc Natural del Cap de Creus és una llavor, mai millor dit, per unes actuacions que s'haurien d'extendre molt més enllà del parc natural. I ho dic per una raó molt senzilla, perquè si tenim focus de planta invasora al perímetre d'un parc natural, per molt bé que tu gestionis l'interior del parc natural, sempre acabaran aportant doncs, noves poblacions a dins del parc, no? Per tant, la lògica és, si tenim una espècie conflictiva, com pugui ser aquestes que esmentaves, carpobrotos o punties, etcètera, anem a fer una actuació a nivell de tot el litoral, de tota la costa de Catalunya. Ja sé que això no és competència ni de l'Institut Botànic, ni d'una diputació.
No, però la Generalitat, ja et dic que tenim bona sintonia i tenen bones intencions. L'altra cosa és que arribin a tot, també. Però sí que, per exemple, en el cas del codi de conducta, hi ha la idea de que aquest codi de conducta del projecte, és a dir, aquest codi per fer que la gent no, que no es venguin plantes invasores, vamos, doncs simplement a nivell català. I sí, realment aquest projecte s'ha fet al Cap de Creus i a la Costa Brava, però és que es podria exportar a altres zones, com a Tarragona i així, però a moltes altres zones.
Molt bé. Doncs esperem que així sigui, Sònia. Perquè, com comentava fa una estona, la Diputació de Tarragona té un projecte que és un camí de ronda que passa per terrenys, són terrenys de la Diputació, és aquest preventori de la Sabinosa, que és un antic sanatori, un antic hospital que ja no fa molts anys que està enrunat, i ara hi volen fer un camí de ronda, i justament aquest camí de ronda, per on passa? Doncs justament on hi ha les espècies emblemàtiques, les espècies més interessants a nivell ecològic. No? I és això el que s'hauria de també intentar, doncs, que les administracions tinguin tot el coneixement, tinguin tota aquesta informació i totes aquestes accions que vosaltres desenvolupeu, que arribin també des de la Diputació de Girona a la Diputació de Tarragona. Seria magnífic que hi hagués aquesta col·laboració.
Sí, estaria molt bé. Sí, jo pel que sé, a la veritat sí que són sensibles al tema, de veritat. A més, hi ha gent molt maca i que treballa molt bé. Però clar, de vegades fan el que volen. No, tots fem una mica el que podem, però...
Bueno, al final és una qüestió de...
La idea la tenen.
És una qüestió de diners que no n'hem parlat, però ens pots dir ràpidament quina és la dotació d'aquest projecte LIFE? De quines quantitats de diners parlaria?
Aquest projecte LIFE, la dotació total és 1.400.000 euros. Tampoc és moltíssim, però... Però no són 1.400.000 euros que els puguis veure així en efectiu, perquè l'AIF et cofinança els projectes, d'acord?
Ah, molt bé. Llavors,
tu, les altres institucions han de posar també recursos, i per exemple, en el cas de la CSICO, en el cas de la majoria d'institucions, els recursos que posen són hores de feina, com per exemple les meves, no? Que he estat treballant aquí. Aleshores, en realitat, és a dir, globalment és 1.400.000 i pico, però en realitat, no sé on s'ho sentim aquí.
És molt més, és una quantitat, entenc que és molt més gran.
És un finançament dels 5... O sigui, ens han donat en euros que puguis comptar uns 800.000 euros. 840.000 euros.
Déu-n'hi-do. Bueno.
Per 5 anys. Però sí, clar, és cofinançat perquè, clar, volen també que també posis, no? I, bueno, això que es diu el cofinançament.
Correcte, molt bé. Molt bé, jo crec que...
Ho hem de deixar aquí, efectivament.
Exacte, queda molt ben explicat, Sònia. Moltes gràcies.
Vale,
moltes gràcies, Sònia, per atendre'ns un cop més, i moltes gràcies a tu una setmana més per venir aquí a Arran de Mar, Joan Ramon Mendo. Ens veiem la setmana que ve amb el Toni Ferran, no?
Molt bé, perfecte. Gràcies.
Recte final ara de la Arran de Mar, i ara volei conèixer uns minuts amb qui ha agafat el relleu de Núria Rosales, que era la presidenta del Club de Rem d'Arenys de Mar, Dani Ribó, que ja era el tresorer de l'entitat. Descobrim el nou projecte i els eixos bàsics del nou mandat, Oriol.
Doncs sí, efectivament, avui el que volem fer és conèixer el nou president del Club de Rem d'Arenys de Mar. Sí, de fet, ahir mateix podíem fer valoració de com havia estat el mandat de l'antiga presidenta, la Núria Rosales. Doncs avui és moment de conèixer el nou projecte que l'encapçala el Dani Ribó, i el tenim en línia. Dani, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Dani, nou president, del Rem d'Arenys, com ha
Correcte.
Estat això?
Doncs bé, jo he estat treballant, de fet, amb el mandat de la Núria, jo era el tresorer,
val? I per tant, d'alguna manera, quan la Núria va optar per no continuar a renovar i fer un canvi d'aires, d'alguna manera, doncs vam posar sobre de la taula qui entomaria el nou, no? El nou mandat, i d'alguna manera, per donar continuïtat i aprofitant el coneixement que tinc de funcionament del club, perquè fa el club en si, i la relació amb la federació, amb l'administració, etc., vaig dir, bueno, doncs jo faig una mica el pas endavant, no? per entomar aquests 4 anys que venen, mm-hmm. D'acord? I evidentment, quan un fa aquestes, pren aquestes decisions, posa, no sé si dir-ne condicions o com dir-ho, però sí que tenia molt clar que tirar endavant un club o tirar endavant qualsevol institució no és només jo fent les coses, sinó que havíem de consolidar un equip de treball. I així ha estat. Hem estat un any buscant, pensant, reflexionant sobre com, bueno, qui formaria part d'aquesta junta, al final no rep el nom de junta de gestió del club, i ara mateix som 4. Jo presideixo, com això, per donar aquesta continuïtat i aquest coneixement del club, i s'incorporen 3 persones, la Laura Echevarría, en Rafael Massip i la Pilar Gómez, per doncs, tirar endavant el projecte a primera línia. No? Tindrem secretari, tresorer i vicepresident.
Fantàstic, és important, això, Dani, el fet d'estar acompanyat. Més que important, és bàsic, el fet doncs, de que l'equip que hi hagi al capdavant s'entengui, estigui unit i tinguin un projecte comú.
Sí, 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 a més d'allò pensant, clar, em faràs una sèrie de preguntes, no? Dic, clar, en aquest moment de la ràdio, no? I així, i pensava dir que el més important segurament és tenir confiança entre els 4, i també autonomia, no? I ara mateix, bueno, ja estem començant a establir bases, no? I a consolidar, no, el projecte que tenim, bueno, que comencem a desenvolupar, i d'alguna manera, doncs, confiança plena a l'equip, confiança plena, no?, en que les decisions es prendran amb el millor dels sentits possible per tirar endavant el club.
I tant. Explica'ns també, Dani, com és aquest projecte, és a dir, quines són aquells pilars fonamentals o cap allà on voleu portar el club de Rem d'Arenys en aquests propers anys.
Dels pilars, d'alguna manera, el Rem sempre té dos grans pilars, no?, que seria el Rem de competició. D'alguna manera, aquest projecte, aquesta part del projecte està prou consolidat, ja sempre ho anem dient, no? De tant en tant en seva entrevista. Normalment, veterans, veteranes, fem podi, val? Ara ha aparegut un grup mixte, val? Que ja estan començant a integrar-se dintre aquest sistema, no? Dintre de la part de competició. I el que sempre coixegem, o sempre veiem que hi ha una mica de dèficit, una mica de, no? d'actuació, és amb el Rem lúdic, no? Amb tota aquesta gent que ve a remar, doncs no amb aquest esperit competitiu, sinó amb una mica més de lúdic, de passar l'estona, d'entrenament, d'exercici, però el fet de que no hi hagi aquesta obligació de la competició, no?, i aquesta responsabilitat, fa que de vegades, doncs, les barques de vegades no poden arribar a sortir, de vegades ja, passen coses. Llavors, una de les coses que ens plantegem és consolidar per una banda el Rem lúdic, no?, aquest Rem més popular, i l'altre, que també, l'altre pilar que també el tenim aquí sobre, és el local. Ja hem dit diverses vegades que al Rem Arenys tenim un local ara mateix una mica senzill, per dir-ho finament, val? Que a vegades, sobretot a l'estiu, no el podem utilitzar perquè fa una calor tremenda. Llavors, és el local social, gimnàs, i no podem, fa molta calor i no es pot. Val? Llavors, ja hem de començar a establir relacions amb l'administració per veure què podem fer, no?, perquè com a poble, no?, ens donin cabuda en algun lloc o altre per poder desenvolupar la nostra tasca com a entitat del poble que som. Val? Mm-hmm. És entitat del poble que, bueno, que ara també continua establint les vincles amb la federació, però som un club que estem molt ben valorat per la federació. Val? Participem a totes les activitats, organitzem campionats i regates a Arenys, guanyem, llavors, clar, també hem de treballar amb l'Ajuntament, doncs, perquè tot aquest també se'ns posi una més en valor i puguem tenir un espai més adequat per poder desenvolupar la nostra activitat a terra. Mm-hmm. A la mar ja ho tenim endreçat, tenim els llaguts, ens falta una mica poder fer alguna cosa a terra.
Aquesta qüestió del local, diguem-ne que és clara, es tracta de trobar un espai, doncs, amb l'administració poder-ho pactar, amb l'Ajuntament poder-lo tenir, que potser és una mica més... o més complicat, o sigui que hi ha diferents maneres d'aconseguir-ho, és aquesta primera part que ens deies, la de la consolidació del club, de treure gent, de portar doncs, gent a remar, que vinguin a provar-ho, que remin de forma lúdica. Com us plantegeu aconseguir-ho, això? Deies, això sí que volem incidir en aquí. De quina manera podeu fer que més gent d'Arenys, en aquest cas, doncs, s'acosti al club de rem o vulgui provar, senti interès per venir a remar?
Aquí, bueno, tenim certs problemes o certs hàndicaps nosaltres mateixos, que sempre hem posat sobre la taula, perquè, clar, per portar un llagut hi ha d'haver-hi timoners. Llavors, una de les actuacions molt concretes que ens plantegem és que socis, perquè al final som socis, no?, prenguin aquesta responsabilitat de portar barques, de fer de timoner. Llavors, agafar un horari concret i, evidentment, aquí ningú cobra, doncs, amb el seu temps, doncs això, consolidar espai, portar les barques i intentar consolidar grups lúdics amb timoners que puguin donar aquest servei, que és el gran problema que tenim. D'aquesta manera podem ampliar l'oferta, perquè clar, ara mateix som 3-4 timoners, 3 estem a competició i llavors queda la 2 que es dediquen al rem lúdic. Llavors, clar, a vegades ens falta, doncs, això, poder obrir més horaris perquè per manca de gent que pugui portar el timó, que s'atreveixi i que tingui les bases per poder portar el timó. En aquest sentit, ara el dia 24 hi ha una formació de la federació, val, que sorprenentment s'han apuntat en 5 persones, amb la qual cosa estem supercontents, perquè dins del club es veu que hi ha gent que té ganes d'implicar-se més. Val, per tant, hem de fer una feina interna per buscar aquests timoners i una feina externa de promocionar el rem, val? Perquè la gent del poble doncs vingui. Van vinguent, sense fer massa res, és curiós, eh? La gent van enviant correus, van demanant informació, sembla que hi ha una mica de repunt d'interès pel rem, val? A tots els clubs ho comentem, que hi ha gent que, bueno, que hi ha una mica de més interès, però sí que cal aquest degoteig que es fa de forma espontània, cal endreçar-lo i fer-lo d'una manera més endreçada. Organitzar tastos de rem més periòdics, no? Ensenyar què és el rem, doncs de manera més organitzada. Ara ho anem fent una mica així sobre la marxa com podem. Va, ja tenim feineta.
I tant, no, sens dubte. I Dani, també, l'altre dia que parlàvem amb la Núria Rosales, fèiem valoració una mica doncs, del seu pas, ella ens comentava que doncs, una de les diguem-ne, assignatures pendents que li han quedat és sobretot la joventut, atreure gent jove, infants, canalla, gent jove doncs, que vulguin participar en el rem. Clar, de cara al mar, diu, no podem competir amb la base nàutica, ells ho tenen doncs, molt ben muntat, ho tenen molt ben estructurat, doncs cursos doncs, de navegació, etc. És difícil des del rem poder atreure aquesta franja d'edat. No sé, des de la vostra nova junta, què us plantegeu en aquest sentit?
Ho tenim sobre la taula. Tampoc ens hem plantejat, que no hem arribat aquí a parlar-ne encara, però sí que és cert que jo crec que tots els clubs, la gran majoria de clubs de Catalunya, de rem, tenim aquest problema. Tu vas a competició i de veterans hi ha moltes embarcacions, d'absolut, de gent de 30 anys, cada cop n'hi ha menys, però de nanos n'hi ha molt pocs. Val, pel motiu que sigui, doncs, sempre és molt difícil competir amb un futbol, parlant amb nanos, amb entrenadors d'altres clubs, un nano tira cap al futbol, tira cap al bàsquet, ja està molt més consolidat, llavors ens costa treure aquest nanos cap al club. I a més nosaltres, per la nostra pròpia infraestructura, a ser un club molt senzill, tampoc no tenim entrenadors reglats, ni podem oferir espais, no podem oferir uns vestidors, perquè no en tenim. Llavors, clar, primer hem de consolidar moltes altres coses de terra, després poder intentar buscar timoners i després poder estructurar nanos, però grups de nanos, però ens és complicat i serà difícil. El que sí que hauríem d'intentar, que ho veiem una mica més proper, estic parlant una mica així, en veu alta, que no heu consultat amb els companys, un grup d'absolut, els nanos de 25-30 anys. Aquí sí que, bueno, els majors d'edat, doncs ja és més fàcil. Aquí sí que hauríem de fer alguna campanya, anar a buscar els instituts, anar a buscar, d'alguna manera, per intentar visibilitzar aquest esport i a veure si aconseguim atreure nens no, a infants no, ens serà complicat. A dia d'avui crec que no ho podríem, però adolescents o nanos de 18, 20 anys, 25, sí que seria interessant.
Reptes de futur, alguns més propers, altres doncs, que poden quedar més per un futur, però bé, en qualsevol cas, doncs, avui els hem pogut plantejar i els hem pogut conèixer de la mà del nou president del club de rem d'Arenys, el Dani Rebó, doncs, que li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona, i molta sort i molts encerts, que sempre quan s'inicia un projecte, doncs convé encertar-la, convé tenir sort, i segur, això no n'hi ha cap dubte per l'experiència que teniu, que el club de rem té una llarga vida.
Gràcies.
Perfecte, doncs moltes gràcies, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
Així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 14 de gener del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, marxem, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Randa Mar. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo que he olvidado ya. Sonrío y me lo vuelvo a tomar. Escucho música y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama.
Xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova...